Notícies en xarxa.
La Pere Gilard. Ara mateix, a les 11 del matí, està previst que comenci una nova reunió de mediació convocada pel Departament de Treball entre la direcció i el Comitè del Personal de Terra d'Ibèria a Barcelona en un últim intent per desactivar la vaga prevista per als dies 30 i 31 d'agost a l'aeroport del Prat. La trobada tindrà lloc a les dependències de treball, al carrer Sepúlveda de Barcelona. Els treballadors de Terra d'Ibèria de l'aeroport barceloní tenen previst anar a la vaga els dies 30 i 31 d'agost per exigir millores laborals. Els 2.700 treballadors de la plantilla reclamen a l'empresa la conversió de fixos als contractes temporals, que representen el 50% del total, i demanen noves contractacions per solucionar l'excés de càrregues de treball. Tot i això, l'empresa manté que no pot negociar la transformació dels contractes del personal perquè és una qüestió d'àmbit estatal que està fora de les competències de negociació del Comitè d'Empresa de l'Aeroport Barceloní. Més qüestions. A aquesta hora encara parlem de les afectacions del temporal d'ahir que va escombrar Catalunya. La circulació de la línia R16 i la central nuclear de Vandellòs 2 es van veure afectades pels forts aiguats que van caure ahir a l'Hospitalet de l'Infant. Més detalls des de ràdio l'Hospitalet de l'Infant. Ricard de Lamo, bon dia.
Els forts aiguats que van escombrar ahir el nostre municipi, el de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, van causar dues incidències importants. Una gota freda que ens va sorprendre per la seva intensitat i perquè anava acompanyada de fort aparell elèctric. La circulació ferroviària es va veure afectada per la caiguda d'un arbre a la via entre l'estació de l'Hospitalet de l'Infant i l'abaixador de Mont-roig del Camp. Una avaria que va afectar a més de 2.000 usuaris i que va registrar retards de més de mitja hora. La circulació de la línia R16 es va restablir poc abans de les 7 de la tarda. Una altra afectació causada per la forta tempesta d'ahir va ser l'aturada de la central nuclear Vandellòs 2. El titular de la central va comunicar al Consell de Seguretat Nuclear que havia patit una aturada automàtica del reactor per les condicions meteorològiques a la zona. En un comunicat, la central explicava que concretament el reactor s'havia aturat d'una línia elèctrica de 400 kW. El mateix comunicat assegurava que els sistemes de seguretat de la instal·lació havien funcionat correctament i que el reactor estava en una situació estable i en condicions de temperatura i pressió corresponent al mode d'espera calenta. Tanmateix, la central ara està en procés de tornar-se a connectar a la xarxa elèctrica. L'incident es va classificar en el nivell 0 de l'escala internacional de successos nuclears i radiològics.
Gràcies, Ricard de Lamo. I l'Ajuntament d'Altafulla ha suspès de manera protestativa la tramitació dels plans urbanístics per l'atorgació de llicències d'urbanització en diversos sectors de la zona Safranès. Carla Gómez, Altafulla Ràdio, bon dia.
Bon dia. La reordenació urbanística de Safranàs ha centrat la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament d'Altafulla. La proposta fa referència a tres sectors de sòl urbanitzable que preveu el pla d'ordenació urbanística municipal i que generen diversos conflictes i disfuncions urbanístiques que fan necessària una revisió. La voluntat dels promotors d'iniciar de manera imminent la urbanització de tota aquesta zona ha condicionat els terminis del consistori, que ha decidit suspendre de manera potestativa la tramitació de plans urbanístics i l'atorgament de llicències. L'alcalde Jordi Moliner ha explicat que, tot i que les obres d'urbanització no es poden aturar, la suspensió els permetrà, diu, negociar amb la part privada les característiques de la urbanització.
Només hi ha una eina perquè a la zona de Safranàs aquestes tres parcel·les no s'urbanitzi, que és indemnitzant, fent una forta indemnització als propietaris, cosa que no és possible.
Així doncs, la voluntat és redibuixar tot l'entorn de Safranàs, no trencar amb la imatge del municipi i augmentar la densitat de l'habitatge protegit per tal d'ampliar-ne l'oferta.
Gràcies, Carla. De moment, això és tot per ara.
Benvingut al programa més refrescant de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis, que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant, amb el suport de la xarxa de comunicació local. Benvingut al teu programa d'estiu.
Molt benvinguts al Mar i Muntanya, benvinguts a aquest programa d'estiu que fem conjuntament diferents emissores de la demarcació de Girona. Nosaltres comencem el programa d'avui dimecres, dia 28 d'agost, encarem, ja enfilem l'última setmana, doncs, plena de contingut i també plena de sorpreses, perquè com cada setmana acabarem programa i acabarem setmana doncs, a l'exterior. Deixeu-me que saludi i que digui bon dia als meus companys que m'acompanyen en aquesta aventura, que m'han acompanyat en aquesta aventura doncs, tot l'estiu, aquí al Mar i Muntanya, a Ràdio Vilafant, el meu company Josep López, benvingut al Mar i Muntanya de nou.
Molt bon dia, com cada dia aquí, al peu del canó.
Exacte, i el nostre company Víctor Grau, que sempre el veig, bueno, sempre, de dilluns a dijous, el veig a través del vidre de la peixera. Bon dia, Víctor Grau.
Molt bon dia, Mercè. Molt bon dia, Josep.
Molt bon dia, Víctor.
Doncs, si us sembla, comencem entrant en matèria, comencem recordant quin és el Dia Mundial d'avui.
Doncs sí, perquè avui, 28 d'agost, és el Dia Mundial de somiar. Mercè, això que ens agrada tant a nosaltres, eh?
Clar,
somiar.
Somiar de veritat o somiar vol tenir desitjos? És a dir,
doncs,
jo somio ser periodista, no? Quan ets jovenet o...
Bueno, jo crec que podem entendre de diferents maneres, no?
Tu recordes els somnis que tens o no?
A vegades sí. A vegades sí. Poques vegades, però alguna vegada sí que me'n recordo.
Diuen que quan recordes els somnis és perquè t'has despertat i per això els recordes. Sí. Si dorms bé i no et despertes, allò hi ha microtalls del son, diguéssim, sí. Doncs és quan recordes els somnis.
I vosaltres recordeu els vostres somnis?
Sí, jo desgraciadament crec que et recordo. Això vol dir que...
Però
que
somnis que dorms o mals somnis, Mercè? A veure, aquí hi ha diferències, perquè no és el mateix.
No, somnis. A vegades somio amb el Mar i Muntanya, per exemple.
En sèrio?
Sí.
Somies amb el Mar i Muntanya?
Algun
de
cop.
De tant que ens estimes, somies amb nosaltres.
Bueno, perquè, a veure, dediques moltes hores de la teva vida a la feina i és normal que acabis somiant amb la teva feina, no? I,
sí.
A més, si t'agrada, encara
que,
més.
Que dius que somiaré amb tu, somiaré amb la feina, això, en tu cas, Mercè, és veritat.
A mi em passa.
Sí,
però jo no sé si és perquè el tema del cervell, no saber desconnectar o d'estar sempre connectat, o perquè realment t'agrada molt i et preocupa molt i així
una
també,
barreja,
també
no
somies.
Ser,
no sé.
És una barreja.
No ho sé. Doncs que somieu i que tingueu somnis positius, no malsons com a Can Víctor em deia, no sé si recordes els malsons. Sí, també els recordem, però...
Per desgràcia...
S'obliden més ràpid, jo crec, els somnis bons. Els somnis bons els guardes més temps.
Sí, home, ho passes millor, no?
Exacte. Anem cap a l'actualitat passada, que té a veure també amb una frase que té a veure amb els somnis.
Mals somnis. Perquè, mireu, el 1963, Martin Luther King pronunciava el seu cèlebre discurs I have a dream. És a dir, avui fa, doncs això... Tal dia com avui, el dimecres 28 d'agost... El 28 d'agost...
Potser era un dimecres,
no ho sabem. De 1963, Martin Luther King pronunciava aquest discurs que tothom el recorda. El 1964, un any més tard, el cantautor nord-americà Bob Dylan fa provar marihuana per primera vegada als membres del grup britànic del rock, els Beatles. Us recordeu que hi parlàvem que els Beatles van visitar... Ara mateix no recordo qui era que vam visitar.
Elvis Presley,
és veritat.
A Graceland.
Doncs, tal dia com avui, el 1964, feia provar marihuana als Beatles. O sigui que déu-n'hi-do, eh? El 1996, tal dia com avui, s'iniciaven les obres d'urbanització de la zona comercial de Mas Gris de Girona, que segurament, si sou de la demarcació de Girona, coneixereu aquesta zona, perquè és on està establiments molt coneguts, com per exemple el Decathlon...
Es diu així? No ho sabia.
No ho sabies? Veus? Cada dia s'aprenen coses noves i somien coses noves. Apunta-t'ho a l'agenda, a la teva gran agenda.
I te n'has descuidat una d'efemèride, que té a veure amb una moto.
Bueno, és que me l'he saltat.
Expressament.
L'he guardat pel final.
Vale.
Perquè aquesta... Ens posarem moteros avui.
Va.
Ho direm així, va?
Continua.
El 1998, les obres de restauració de l'església de Sant Feliu de Girona es posen al descobert una sèrie de làpides. I l'any 2000, una manifestació antitaurina davant de la plaça de Braus de Girona acaba amb una multitudinària baralla. O sigui que, déu-n'hi-do. I el 2009, ara fa 10 anys, l'autòpsia de Michael Jackson confirma que va morir en circumstàncies d'homicidi involuntari. I l'any 2014 tanca la històrica pastisseria Castelló del carrer de Santa Clara, on era des del 1954.
Ah, és allò...
Ai, que bons que estan, eh? Ai. Aviam si un dia ens portes les flaones, ens deus flaones,
sí,
eh?
Sí, ho sé, ho tinc pendent.
Tens dos dies, o sigui, avui ja no ens les portaràs, crec, tens dijous, divendres...
No, però bueno, ja ho faré divendres perquè siguem tots, no? Jugaríeu amb avantatge amb Víctor i tu, Josep.
Hem dit on estarem el divendres, ja?
No ho hem dit.
Bueno, però seria hora de dir-ho, no?
Sí, ja ho desvetllem ja.
Bueno,
hem anat donant pistes, eh?
Sí, ho podríem dir quan estiguem tots junts amb els companys.
D'acord, em sembla molt bé.
I ara, l'efemèride més antiga d'avui, però que la dic al final. Perquè, mireu, el 1903, tal dia com avui, es fundava la Harley-Davidson Motor Company.
Qui no ha volgut una Harley-Davidson?
Qui no ha volgut una Harley?
Qui no ha somiat que volia una Harley-Davidson?
Està tot relacionat avui, veus? Els somnis de poder anar amb una Harley, de poder ser lliure, no? Veus? I I have a dream. Si és que al final està tot relacionat.
Exacte, exacte. I els Sants, va.
Sants, ai, ai, ai. Bueno, avui tinc menys, ho sento.
Però avui són més normals.
I avui són més normals. Perquè, clar, com que sempre digueu, com els invento, me'ls invento, me'ls invento, doncs dic, buscaré pocs que siguin... que
més diguin normals?
Que no, normals, sí, perquè, clar, després...
Home, Josep, com són normals, no? Hi ha un nom normal i un altre que no.
Sí, bueno, sí, sí, ara aquí
més
davant...
habituals, més habituals.
Ara sí.
Podríem
estimats
dir-ho
oients,
així.
Ara aquí davant, si tots són normals, tots són normals. Per darrere, quins noms més raros? O no?
En fi, quins són els sants d'avui, Mercè i Josep?
Doncs mireu, avui és Sant Agustí, Sant Hermetes, Sant Pelai i Sant Moisès.
Moisès i Agustí, bastant normals, i Pelai, bueno, també.
També. I força... alguns Hermetes també hi deu haver.
Força conegut. I posem una mica de ritme i de seguida anem a saludar els nostres companys, que jo em moro de ganes de saber, avui, ahir que vam viure un mar i muntanya amb un dia una mica gris, amb unes temperatures més fresquetes, doncs avui anem, els
pujat,
hi preguntarem
eh?
També doncs, si, quin dia els hi fa les seves zones. Quin tema ens posa?
Doncs avui és el dia mundial del somni, Mercè, posem una cançó que es diu Dreams, del grup The Cranberries. Aquesta segur que la coneixeu.
I tant.
Thank you.
Doncs després d'aquest tema de Cranberries, que té a veure doncs, amb els dreams, amb els somnis, anem a saludar, ja que tenim moltes ganes, els nostres companys a les diferents emissores que fan possible el Mar i Muntanya. Anem a repassar amb ells l'actualitat dels diferents territoris. Si us sembla, comencem per la muntanya, per l'alta muntanya, no? Pel punt més alt del Mar i Muntanya. Anem cap a Sant Joan de les Abadesses amb el nostre company Guillem Planagumà, que avui ens parla d'una campanya solidària. Anem a que ens ho expliqui. Bon dia, Guillem.
Bon dia a tots i totes. Avui, dimecres, des de Sant Joan, des del Ripollès, estem pendents, ens anem primer tot cap a Camp de Bànol, per parlar-vos d'una campanya solidària per recaptar fons per la malaltia d'en Julià. En Julià és el fill de la família Coc Polidor de Camp de Bànol, doncs que just aquesta setmana han iniciat una campanya per recaptar fons per la malaltia crònica que pateix el nen. A la campanya li han dit Som Grocs, i és com això, com una malaltia que ha arribat a aquest poble de Camp de Bànol. Polseres solidàries, doncs, grogues, per recaptar fons per una malaltia minoritària que afecta tan sols a un de cada 100.000 persones. Des de fa mesos que la família Camp de Benorenca, Coc Polidor, com us dèiem, ha portat a la comarca aquesta campanya de braçalets, la compra dels quals ha de servir per continuar investigant la malaltia del síndrome nefròtica, que també pateix, doncs, com us dèiem, el Julià, que és el seu fill, que se li va detectar ara fa 3 anys. És una malaltia que es dona en molt estranys casos. La Montse Polidor m'explica que de mica en mica la cosa s'ha anat fent grossa, l'escola s'ha implicat molt i la cosa ha anat a més, i nosaltres, doncs, contents que sigui així. La campanya Som Grocs no ha triat aquest color perquè sí, i és que els pares promotors van voler que fos el color de l'esperança, justament, com comentaven. Que la tira, doncs, de la prova d'urina setmanal sortir d'aquest color és bona senyal. Si és verda, en canvi, suposa que cal córrer a l'hospital per ser ingressat. Malgrat que han estat moltes les anades i vingudes al llarg de la seva vida, en Julià és feliç perquè ha après a normalitzar i assimilar la seva situació, en part gràcies a campanyes com aquesta. Després de l'èxit de la demanda dels primers mesos, ara ja es poden adquirir a punts com la farmàcia del carrer Major de Camp de Bànol o la Piatgeta de Ripoll, costen 3 euros i són per no perdre l'esperança. En tot cas, doncs, des del Mar i Muntanya donem ànims al Julià i a la seva família i animem a, doncs, tota la gent que ens escolti, doncs, a acostar-se a aquests llocs que hem comentat, a col·laborar amb la campanya Som Grocs del Julià. Per altra banda, una notícia de caire esportiu, i és que aquí al Ripollès portàvem, al Ripoll en concret, doncs, portàvem mesos de peticions per part dels diferents equips de futbol per remodelar, restaurar, vaja, els vestidors del camp de futbol. Estaven en un estat, doncs, realment lamentable, doncs, de fa molts anys, i just aquesta setmana, doncs, després de pressions de cara a la nova temporada dels diferents equips de futbol, la Junta de Govern local ha aprovat la construcció dels nous vestidors. La idea amb la que treballa el consistori és que les obres comencin abans de finalitzar l'any i tinguin una durada d'uns 12 mesos. La Junta de Govern, com us dèiem, ho ha aprovat aquest dilluns, i això suposa que, com un cop transcorregut el termini d'informació pública, el projecte bàsic quedarà definitivament aprovat i es podrà procedir a iniciar els tràmits per començar l'obra. Seguint aquestes premisses, la idea del consistori és que les obres comencin abans de finalitzar l'any i no s'allarguin més de un any. Tot plegat ha anat incentivat, doncs, per l'inici ja de la pretemporada i la setmana que ve ja temporada de l'Unió Esportiva Ripoll, del primer equip de futbol de Ripoll. I això ha estat des de Sant Joan, això ha estat des del Ripollès. Bon dia.
Doncs gràcies, Guillem, per la teva actualitat des de la veu de Sant Joan. Anem ara cap a mar, anem cap a l'Escala amb el nostre company Juanjo López de Ràdio L'Escala, que avui ens parles de temes culturals que tenen a veure amb Empúries, eh? Que sí, Juanjo, bon dia.
Bon dia, Mercè. Doncs sí, perquè el Departament de Cultura i l'Ajuntament reforcen les actuacions culturals a Empúries. L'Escala tindrà veu i vot a les decisions entorn al Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Empúries.
Què t'ha passat, Juanjo? Juanjo? No sé si t'hem perdut. No el rebem, no el rebem ara mateix el nostre company Juanjo. i si després el podem recuperar, el recuperem al nostre company Juanjo López. Anem cap a Celrà amb el nostre company Lluís Salabert, que avui ens porta els temes esportius, oi? Lluís, bon dia.
Sí, bon dia. Avui fa un sol serè aquí, un cel serè a Celrà. La gimnasta celranenca Laura Becdejú es perdrà el Mundial de Gimnàstica Artística de Stuttgart per una lesió als entrenaments. La Laura es perdrà aquest Mundial, l'hauran d'operar després que es va lesionar a donar-se un cop a l'ull amb el genoll. Ella és una esportista olímpica, entrena el rendiment Blume i pertany al Club Gimnàstic de Salt. Des del club confien que pugui participar als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. I un resultat, l'equip d'en Vol Bordils va superar en el segon partit amistós el Banyoles, 31-22. Aquest equip, l'equip del Pla de l'Estany, debuten a la primera estatal. L'equip bordilenc va fer un bon partit a darrere i en atac es va comprovar que encara els falta conjunció. I avui hi ha un partit de la UC Celrà de futbol, juga al camp del Bonmatí a les 9 del vespre. I això és tot.
Gràcies, Lluís Salabert, des de Ràdio Celrà. Mentre intentem recuperar el nostre company Juanjo López de Ràdio L'Escala, deixeu-me que us faci una pinzellada de l'actualitat de la que estem pendents aquí a Vilafant. Precisament avui, ara fa la 35a mostra del vi de l'Empordà. Una mostra del vi que permetrà doncs, que la Rambla es converteixi en un aparador de tots els vins que es fan aquí a l'Empordà. També es podrà tastar producte d'aquí, de la zona. Recordem que serà el cap de setmana del 6 i el 8 de setembre. I precisament una altra roda de premsa que ha estat en marxa aquest matí, una mica més aviat, a les 10 del matí, ha estat a Roses, on s'ha presentat el pla de millora de circulació del municipi. Es tracta d'un pla que té com a objectiu l'ordenació de la circulació de zones i urbanitzacions del municipi de Roses. En definitiva, posar ordre en tot el que és els senyals i fins i tot fer inversions en els llocs que sigui necessari doncs, per fer voreres més grans, més amples, per evitar doncs, això, no? Aparcaments en doble fila, aparcaments sobre les voreres, tot plegat perquè la circulació sigui més fluida i més segura al municipi de Roses. Ens en parla el regidor de Seguretat de Roses, en Joan Plana. L'escoltem.
L'objectiu, perquè ens entenguem, és que una persona quan entra a Roses amb cotxe, independentment de la zona on passi, no tingui mai cap dubte sobre quina és la senyalització, sobre si el carrer és d'un sol sentit o és de doble sentit, per tant, resoldre qualsevol dubte en quant al conductor, i a més, doncs, que aquesta ordenació solventi, almenys sobre el paper, una altra cosa és que llavors la pràctica, a vegades, per desgràcia, doncs, ho dificulta, però en tot cas, sobre el paper, l'ordenació de Roses, de la circulació, permeti evitar qualsevol zona de possible conflicte.
Doncs aquesta és l'explicació que ens donava el regidor de Seguretat de Roses, en Joan Plana, que ens explicava doncs, l'objectiu d'aquest projecte que s'ha presentat avui i que a poc, paulatinament, s'anirà desenvolupant a les diferents urbanitzacions i de tot el municipi de Roses per millorar la circulació i la mobilitat al municipi. Si us sembla, ens dona temps de posar-hi una proposta musical. Dir-vos que aquí a Vilafant estem a 30 graus, avui un dia més assolellat, que dèiem que hi va ser un dia gris, si us sembla, posem una proposta musical, quatre consells publicitaris i de seguida tornem amb més temes aquí al Mar i Muntanya perquè ens posarem esportius igual que l'actualitat de Lluís Salabert de Ràdio Celrà. Vinga, escoltem una mica de música, una mica de ritme.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva, nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe cómo descifrar? ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar. Déjame ser canción, déjame ser en libertad. Déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán. Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta. Si vas a dispararme con hielo, deja que me resguarde. Me rompes y me elevas de pronto con un beso en la hoguera. Si vuelves a mirarme a los...
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que tenim aigua, molls i maresmes al Parc Natural?
Els rius Ter i Daró han anat interactuant amb el mar i han creat uns aiguamolls d'aigua dolça de gran valor ambiental, on creix el canyís i la balca, donant refugi a moltes espècies diferents, com l'ànec collverd, el cabusset, el barrat pescaire, l'esprugabous, el bitó o l'arpella, però també rèptils, com la tortuga, i peixos i amfibis, i fins i tot llúdrigues. Aquestes llacunes són antics escòrrecs fluvials que han quedat apartats del curs principal del riu, però que encara tenen un cabal d'aigua dolça molt preuat. A la part interior de les dunes del parc també tenim maresmes, que són depressions amb un substrat argilós que reté l'aigua i les sals dels temporals marítims i les pluges abundants. Aquí la salinitat és elevada i es forma un paisatge de salicornars i de joncs. A més, els arrossars en primavera són grans làmines d'aigua que alberguen molts ocells com els cames llargues, els agrons i diversos limícoles. El Parc Natural està fent esforços per conservar els sistemes de llacunes i closes inundables que beneficien el fartet i a la tortuga d'estany. Us animeu a observar aquests ambients aquàtics i ajudar a conservar-los?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mar i muntanya. El programa més... La veu de Sant Joan. Ràdio Salrà.
Doncs ho dèiem abans dels consells publicitaris, abans de la publicitat, us dèiem que ens posaríem esportius, igual que l'actualitat del nostre company Lluís Salabert de Ràdio Salrà, precisament perquè avui us vull portar un tema que té a veure amb la vessant esportiva i amb la vessant de la salut, en aquest cas de la salut dels nostres ulls, de la vista, perquè tenim amb nosaltres dos convidats que ara de seguida els presentaré. Tinc aquí amb mi el doctor Amat Zaben, d'Optipunt, de Figueres. Benvingut al Mar i Muntanya.
Gràcies.
I també tinc en Javi Salamero, de la Unió Esportiva Figueres. Benvingut al Mar i Muntanya.
Moltes gràcies.
Ara us explico per què els tinc aquí a mi. Perquè a l'Optipunt, Optipunt és qui ha dissenyat una exhaustiva revisió optobomètrica per els jugadors de la Unió Esportiva Figueres per millorar el rendiment. Expliqui'ns, doctor, en què consisteix exactament aquesta revisió exhaustiva, la visió dels jugadors del primer equip de la Unió Esportiva Figueres. Vale.
Primero, he de donar les gràcies al Club Esportiu Figueres per confiar la visió dels seus esportius a Optipunt. Aquest examen normalment té, més que res, passa en tres divisions. La primera és valorar l'eficàcia del sistema visual i la salut ocular i realment mirar l'habilitat visual esportiva, que normalment cada esport té les seves habilitats i les seves importàncies dins de la visió.
Clar, interpreto doncs que aquesta revisió que heu dissenyat és preparada especialment pel futbol.
Correcte. Normalment, el que hem comentat, hi ha normalment nivells d'importància de la habilitat visual. He de comentar, és que són moltes les habilitats visuals. Comentaré una mica
sí,
què són, en què consisteixen.
Una pinzellada.
Una pinzellada. Normalment hi ha el que és l'agudesa visual estètica, que és normalment la visió d'un objecte fixa. L'agudesa visual dinàmica, normalment es fa a través d'un test especial. La dinàmica, que són...
La dinàmica seria la pilota, no?
La pilota, objectes en moviment, d'acord?
La pilota o els jugadors, no?
D'acord. I normalment hi ha una cosa important, que és la motilitat ocular, el camp de visió, les dominàncies, el temps de reaccions dels esportius. I aquesta habilitat varia de ben de l'esport. Per exemple, la habilitat de l'agudesa visual estètica no és la mateixa. Un jugador de futbol amb 60% de visió ja té un bon rendiment, no l'afecta, però un jugador de tennis no, l'afecta molt. Aquí normalment tenen, hi ha habilitat que tenen molta importància i en tenir una puntuació molt alta, com la dominància, la motilitat ocular i el camp de visió. I les acomodacions i convergències. Això és important, la visió binocular, i han de tenir una puntuació alta aquests esportius amb jocs de futbol. Hem de comptar un jugador de futbol, a part de l'esforç físic i psicològic que fan al camp de visió, al camp de joc, hi ha un esforç visual que fan. I s'ha de valorar aquesta habilitat, perquè un jugador que li falla al camp de visió degut a alguna patologia o normalment un ull gandul o vago, doncs té temps de reacció al girar, buscar la pilota, diferent. I més que res, quan es valora aquestes habilitats, s'avisa el jugador. Normalment hem tingut ja un primer equip, que ja han tingut bona valoració. Alguns realment hem detectat algun d'aquestes habilitats que tenen. La tenen una mica baixa, les hem orientat el que han de fer per que no les afecti en el futur el rendiment de l'habilitat esportiva.
Ara li anava a preguntar a en Javi Salamero, com a gerent de la Unió Esportiva Figueres, aquests resultats que us passi el doctor Zaven, com us ajuden a vosaltres a l'hora, doncs, no sé, d'entrenar, a l'hora de confeccionar les alineacions, per exemple, quina és la utilitat d'aquesta informació que us passen des d'Optipunt?
Doncs mira, per una banda, dir que fruit de la bona relació que hi ha entre Optipunt i el nostre departament comercial, doncs s'ha aconseguit aquest acord, que no només és exclusiu del primer equip, sinó que ho fem extensiu, no només a la nostra secció de futbol femení, sinó també al nostre futbol de base. I com molt bé deia el doctor Saben, el cert és que ho estem projectant de cara a nens petits que encara tenen per consolidar la seva lateralitat i, per tant, el seu ull dominant és important a l'hora de la presa de decisions, però també és cert que per exemple, com comentava el camp de visió, o el que diem nosaltres a nivell tècnic, la visió perifèrica, ajuda moltíssim a la lectura del propi joc. Un futbolista que no només que vegi bé, sinó que a més també pugui interpretar aquesta agudesa visual a nivell estàtic i dinàmic, crec que pren les decisions no només més eficaces, sinó també més ràpides. I per tant, això ens ajuda als tècnics a prendre una sèrie de decisions, no només a nivell d'alineació, sinó també doncs, a nivell de captació i de tractament del talent.
Clar, entenc que si detecteu algun problema, doctor, això suposo que es deu poder tractar, corregir d'alguna manera i fer que aquell jugador que tingui aquest problema visual doncs acabi sent un bon jugador, no? Que potser és un jugador que xuta molt bé, per exemple, perdoneu-me la meva inexperiència amb el futbol, no? Però que juga molt bé o que dribla molt bé, però que té aquest problema de visió i això l'ajuda a ser millor jugador, no? Perquè si corregim aquest problema, doncs podrà xutar, continuar xutant més bé i jugant més bé, no?
No, correcte. Has de comptar una cosa important també, és aquest jugador, sincerament, el primer equip que hem mirat, tots tenen bona habilitat, ens hem trobat fins amb alguna patologia que ja està controlada, i algun cas en concret, realment, no mencionarem quin és, però té queratocono, i amb una visió molt justa, però aquest jugador en aquest moment no l'afecta la seva habilitat. Per aquí 2 anys sí que quedarà afectada. Per això s'ha d'actuar, perquè continuï per al seu futur amb l'equip i
Abans en Javi parlava que heu fet extensiu no només al primer equip, sinó també a tots els equips, a la base, no? Interpreto també que el fet d'estar a la Unió Esportiva i practicar el futbol en el club també els beneficien els estudis, no? Perquè si tens un problema de visió te'l detecten abans, que també afecta, no?, en els teus estudis de primària, el curs que facin.
Clar, tu imagina't que poder oferir aquest servei a les, no, a les famílies dels nostres futbolistes, crec que és un... És un nivell, un nivell qualitatiu que està a l'abast de clubs superprofessionalitzats. Actualment, no només a nivell optomètric, sinó també en altres àrees de la salut, hi ha aspectes que influeixen en el rendiment. I si a més pots oferir a les nostres famílies, fruit d'aquest acord, el fet de poder tenir un estudi amb una tecnologia, que això sí que convido a tothom a que passi pel centre perquè vegi realment la tecnologia que estan utilitzant, i en aquest sentit poder oferir aquest servei, jo crec que és un nivell i un salt de qualitat per a la nostra entitat. Personalment penso que sense precedents.
Que millores a nivell qualitatiu, també un bon servei per les famílies. Comentava, doctor, que ja s'han fet algunes d'aquestes revisions. Com ho han viscut els jugadors? Quin ha sigut el feedback que heu tingut amb els jugadors a l'hora de fer-los aquestes proves?
Sincerament, bé, tots eren puntuals. Això sí que és una cosa que ja veus que tenen una disciplina correcta i l'han acollit bé, i alguns les hem fet l'entrega a l'informe al moment, i ara porto uns quants per entregar.
Ah, veus que haurà servit aquesta entrevista, no?, per intercanviar aquesta informació.
L'informe, sí. Normalment es fa entregar a cada jugador el seu informe, després un resumen per a l'entrenador, després ja tindrà de tots els jugadors i les habilitats i la recomanació que podem donar per cadascú.
Clar, això per cada entrenador serà molt útil, no?, aquesta informació de saber si un té més dominància dret o esquerra per decidir si juga d'una posició o d'una altra, no?
Sí, no ens enganyem, el futbol és una especialitat d'una activitat física esportiva. Llavors, en aquest sentit, la capacitat saludable de cada un dels nostres futbolistes per nosaltres és una inquietud important. El fet de que doncs, els nostres jugadors tinguem a l'abast un informe tan detallat, tan exhaustiu i tan al detall de la seva capacitat visual i de la seva agudesa i de les seves habilitats visuals, crec que ajuda moltíssim a prendre decisions que moltes vegades poder tens dubtes o dius aquest futbolista per què respon en aquesta situació. Mira, ens trobem en molts casos en els que els futbolistes amb llum del dia juguen el dia de partit bé, i quan cau una miqueta a la nit, que entrenem a la tarda a nit, els hi costa més, no? Els hi costa més ser precisos. Llavors, clar, suposo que fruit d'aquest estudi, ja com a les conseqüències d'aquest estudi, pues segurament ens dirà, a lo millor si és que hi ha una patologia a darrere. Pensa que els temps han canviat, i el cert és que els nostres nens molt sovint estan davant d'una pantalla d'ordinador, de PlayStation...
I això afecta, també.
I això, evidentment, afecta a la seva capacitat, no? Això el doctor jo crec que ens pot il·lustrar molt més.
Clar, potser tenim més defectes de visió precisament per culpa de les pantalles?
A veure, més que res, les pantalles han ressaltat. Normalment hi ha una recomanació d'hores concretes, i a vegades quan fem la revisió allà sempre hi ha una recomanació per aliviar aquest impacte. El que no podem dir és que no feu servir, lo faran servir igualment. Però hi ha unes recomanacions, unes plantilles que entreguem a tota la mainada quan venen, tant la postural com aliviar aquest impacte d'aquests dispositius. I això és important avui en dia.
Si parlem de les mesures correctores, potser pensem en ulleres o en lentilles. Clar, a l'hora de saltar el camp, què és millor? Lentilles, ulleres...
És que depèn, el que diem, quan és camp esportiu sempre va bé no tenir res endavant, res que endavant. Són lentilles. Sempre en el camp. Quan són mainades, no han de fer esport o alguna cosa, doncs sempre va bé les ulleres per la protecció, per la qualitat que dona. Però clar, la lentilla dona més camp de visió, més comoditat...
Clar, però clar, a partir de quina edat pots portar una lentilla?
Sincerament, depèn del cuidado de cada nen. Nosaltres tenim nens, per casos patològics, de 2 anys que hem fet lentilles, però normalment tenim molta mainada, 18 a 10 anys, que ja comencen amb les lentilles. Clar, sempre amb el consentiment dels pares.
Perquè és una cosa molt delicada, no? Una lentilla, posar-se-la al vestuari, que són molts. Com es gestiona això?
Sí, jo crec que... Bueno, jo he tingut companys jugant a futbol i des de fa molt de temps que s'utilitzen les lentilles, no? I estan, bueno, estan a l'ordre del dia. Hi ha molts, molts nens que les, actualment les estan fent servir. I sí, s'utilitza molt més que les pròpies ulleres. A mi, si em permets, Mercè, m'agradaria preguntar-li al doctor, tot i que tenim una relació, però ens veiem de tant en tant i,
que et passa i aprofitant, els informes.
Aprofitant bueno, doncs, aquest moment, preguntar-li que s'ha posat molt de moda l'entrenament virtual, que és a dir, portar unes ulleres
de realitat virtual,
de realitat virtual per poder entrenar bueno, i posar-te-les. Si això pot afectar o no el tema visual, perquè el tècnic sí que afecta i la veritat és que
els resultats són molt eficaços. Quan es fa l'habilitat visual esportiva, sempre si quan una persona li falla el que diem la visió penicular, això no podrà de cap manera fer-la servir.
Clar, perquè és binocular.
Sempre, si té bona habilitat visual, sí que farà servir aquesta ullera sense cap problema. Però si té algun defecte refractiu o algun defecte de binocularitat, doncs allà falla la visió de profunditat i no podrà.
Clar, perquè a l'hora de treballar amb aquests nois, que si tu planteges com a eina de treball, potser has de saber a quins jugadors els aniria bé aquesta eina que comentaves tu, no?
Clar, perquè ara actualment nosaltres ens ho hem plantejat, s'està posant molt de moda el fet de poder entrenar en realitat virtual, una mica, pues, és allò de que aquella frase tan mítica en el món del futbol que diu que s'ha d'entrenar com es juga i s'ha de jugar com s'entrena. Doncs, per poder traslladar-los a lo que és la realitat competitiva en un moment donat. I això tampoc sabem si pot afectar més o menys, ja veurem els efectes al cap del temps.
No, ja dic, si tenen bona visió,
però
no,
sí que
no
cert,
les tindrà que afectar.
Sí que és cert que ara actualment molts equips, i també de futbol base, doncs estan utilitzant la realitat virtual com a part de l'entrenament.
Clar, això pot ser un punt més, no, de l'entrenament, i que evidentment suposo que també, a part d'entrenar, de córrer, de fer tocs de pilota, també cal entrenar la visió. No sé com ho veu vostè,
sí,
doctor.
Sí, això sí, normalment depèn de l'habilitat que feien. A veure, normalment, si tenen el que diem dificultat en convergència, se'ls dona una mena de sèrie d'exercicis per fer, complementar, o quan hi ha un gandul, es pot també treballar amb rehabilitació visual, sessions de teràpia, hi ha diverses coses. Sempre, normalment, quan trobem alguna deficiència, ja informem a la persona el que té possibilitat, diagnòstic i pronòstic que podria tenir aquesta persona.
Clar, que deia jo, no? Calen aquests dos entrenaments. No sé, Javi, si tu volies fer-li alguna altra pregunta més.
No, està bé, sí.
No, només, m'ha agradat aquesta pregunta.
Només comentar-li, fer-li un comentari, que no només tenim, a la Unió Esportiva Figueres, no només tenim un gandul, sinó que tenim alguns ganduls, diré.
Això s'ha de treballar diferent,
Ara, aviat començarem amb la mainada, però de moment, el primer equip, us felicito, normalment,
doncs,
a nivell d'habilitat visual, sincerament, en alguns ha fallat alguna cosa, però tampoc li afecta el seu rendiment. A part d'algun cas de queratocono, el que hem comentat, algun sí que hem trobat alguna patologia, però tampoc l'afecta, era cosa inactiva que està allà, però és per controlar-la de part dels jugadors.
Clar,
però tot
així,
perfecte.
Així tindreu aquesta informació. Precisament ahir, doctor, no me n'he estat a preguntar-li, parlàvem de pastanagues i de carrotes i dèiem el company de l'escala, no, que ell és miop des de fa temps, jo també, però que mengem moltes pastanagues, però tot i així som miops. Hi ha alguns aliments o és un mite això?
A veure, normalment el que diem, la pastanaga té la vitamina A, que li fa falta a la vista, però quan som miops no la cura. ¿Vale? Lo que diem, està bé menjar el que és verdures, pastanagues, altres coses, però normalment tot el que són omega 3 va molt bé per als ulls. Tot normalment, el que sempre recomanem, menjar més carn,
més peix, no?
Blanca, peix, menys carn vermella, i sobretot normalment tot el que té de base omega 3 va bé per normalment reforçar el pigment macular del ull, i tot el que són normalment tenen aquest suplement vitamínics van molt bé.
Doncs apuntat, l'omega 3, també els esportistes de la Unió Esportiva Figueres, per també entrenar, no? Perquè els jugadors també han de fer una dieta, doncs si poden afegir-hi aquests omega 3 per millorar la visió, doncs millor que millor. Pel que fa a la vessant més esportiva, Javi, com ha anat el primer equip l'inici de temporada? Com doncs... ho valores? Ja sé que acabeu de començar, tot just.
Ara tot just hem acabat la pretemporada i ara el que comencem és el campionat. Per tant, Jo crec que la valoració és molt positiva, tenint en compte que pràcticament quan fa un mes i mig l'equip estava en fase de construcció i ara per ara doncs, podem presumir de que tenim un equip molt competitiu, amb gent molt jove, amb jugadors en plena projecció i que la nostra idea és que siguin eficaços i que tinguin la capacitat de competir i estar a l'alçada del que exigeix una categoria com la tercera divisió, una categoria nacional en la que hi ha molta igualtat. Per tant, ara per ara, tot just en aquesta setmana que comencem el campionat, doncs, tenim la il·lusió, les ganes, la fe, la confiança de que serem capaços a ratllar un molt bon nivell dintre de la categoria.
I a més, heu estrenat equip femení.
Sí, no només equip femení, sinó també secció femenina, que no només serà un sol equip, sinó seran tres.
També bases.
Bases i esperem que tingui una... Bueno, ja ha tingut una molt bona rebuda, de fet, porten dos dies d'entrenament. I la intenció és que aquesta secció, doncs, amb el pas del temps, doncs, es pugui veure consolidada i tenir una bona fortalesa perquè el futbol femení ara mateix està no només de moda, sinó que a més està en plena progressió ascendent i la nostra intenció és que la Unió també doni respostes a aquelles...
Aquelles demandes,
que tinguin inquietuds de jugar a futbol.
Doncs ja ho saben, si hi ha alguna que ens està escoltant i si vol apuntar, doncs encara es pot dirigir cap a la Unió Esportiva Figueres. Moltes gràcies, doctor Amat Zaven, d'Opti.Figueres, per venir-nos a parlar d'aquestes revisions. Deixarem que amb en Javi Salamero, el gerent de la Unió Esportiva Figueres, facin aquest intercanvi d'informació, aquests informes que li ha portat avui aquí al Mar i Muntanya el doctor Zaven. Gràcies per acompanyar-nos al Mar i Muntanya.
Gràcies.
Nosaltres posem una proposta musical i de seguida continuem amb els companys perquè anirem cap al carrer a conèixer l'opinió dels nostres oients.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me. Els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure't.
Vull mirar-te.
No vull imaginar-te.
Vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu. Vine'm a buscar. Vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla. Balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits. Vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit. Vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't.
Vull mirar-te.
No vull imaginar-te.
Vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu. Vine'm a buscar. Vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Que sona charango presente, des de Catalunya al món sencer, balla, balla.
Què tal, amiguetes? Com estàs?
Fa calor, eh? Vine't i refresca't amb nosaltres. Mar i Muntanya en directe, doncs... Mar i Muntanya.
Doncs amb aquesta proposta de xarango, una lluna a l'aigua, us volem fer una pregunta. Vosaltres la música, o la ràdio, si ens esteu escoltant ara mateix, doncs com l'escolteu? O com ens escoltem? Si, com escolteu el Mar i Muntanya, per exemple? Si ho feu a través de l'Spotify, o bé si us agrada més escoltar-ho per la ràdio, o bé sou d'aquells romàntics que us agrada més escoltar música, doncs, no sé, amb cintes de caset, no sé, potser si hi ha algú que escolta encara cintes de caset, o bé que us agraden els CDs o els vinils, no ho sé. Per això hem volgut sortir al carrer, en Juanjo ha anat per l'escala i el Lluís ha anat per Salrà, per conèixer l'opinió dels nostres oients, per saber com escolten la música, amb quin dispositiu. Si us sembla, companys, Juanjo, Lluís, escoltem les enquestes totes seguides, si voleu, i després ho comentem, d'acord? Vinga, escoltem les enquestes.
A YouTube. Ja està.
Sempre escolto la música amb ràdio.
I jo, ràdio o Spotify?
Pues ara no me recordo el nom, estic fatal. A l'Amazon Music, sí.
Jo normalment, a vegades amb el mòbil i a vegades amb un aparell gran de música que tenim a casa.
Sí, jo amb Spotify i normalment en el cotxe, que sempre tinc una mica de trajecte llarg, és el que faig, a la ràdio.
La ràdio. La ràdio o CD, com a màxim.
La música que m'agrada l'escolto amb un pen, música gravada en el pen per portar-la en el cotxe, amb CDs, perquè encara tinc un cotxe que porta CDs, ara ja no n'hi ha gaires que els portin, i ara últimament vaig fer els 50 anys i em van regalar un tocadisc i ara començo una altra cop amb els vinils, que se sent, com sempre, amb molt bona qualitat, i la veritat és que ara m'estic tornant a aficionar als vinils.
Quan escolto música, o la ràdio, Flash FM, o m'agrada molt un grup que es diu Spencat, o, bueno, Spotify no el faig servir.
Sí que normalment l'escolto a l'Spotify.
La música la solo escoltar pel YouTube, o si no, sí que a l'Spotify.
La música en vinil, en el CD i a l'Spotify. I, com no, a Ràdio Salrà.
Jo escolto música amb l'Spotify perquè d'aquesta manera tinc més varietat i com pago premium també puc escoltar-lo al cotxe o allà on vagi. Però sí que és veritat que quan un cantant m'agrada molt, a vegades em compro CDs per tenir-los al cotxe i així també contribuir pues, al sou del cantant.
Nosaltres escoltem música a l'Spotify perquè trobem tota la música que ens agrada, la podem escoltar sense internet i a més no hi ha anuncis d'interrupcions.
Doncs jo escolto la música quasi sempre per Spotify, ja que, bueno, pago el premium i d'aquesta manera puc escoltar música sense interrupcions, amb les que vull sempre, i també m'agrada bastant perquè te pots descarregar la música i pots escoltar-ho a qualsevol lloc. I tot i això, també a vegades escolto la música a través del YouTube per mirar algun videoclip.
Spotify, sens dubte. Crec que és l'eina que més faig servir durant el dia. Tant quan vaig en cotxe, com després quan sóc a la feina. A més, sempre tens l'oportunitat de descobrir cançons noves. Vull dir, no sé, jo crec que és un cúmul d'avantatges en una sola aplicació. Per tant, sens dubte.
Doncs jo, depèn del moment. Si estic al cotxe, pues, m'agrada molt escoltar la ràdio, perquè així no saps mai quina cançó et sortirà i tal. I si no, pues, a casa normalment poso Spotify, perquè també estic pagant premium i no sé, hi ha molta varietat.
No sé què dir-vos que guanya, No sé, jo crec que Ràdio Salrà ha quedat molt clar, que un dels entrevistats doncs, ha dit Ràdio Salrà, segurament molts també ens escolten per Ràdio Vilafant o Ràdio L'Escala o La Veu de Sant Joan o Ràdio Llançà o Ràdio Montgrí. No sé si a través de la ràdio convencional, segur que el cotxe fa molt, jo crec, per poder escoltar la ràdio. No sé, tu, Juanjo, com escoltes la música? Jo podríem dir que Spotify ha sigut el gran triomfador d'aquestes enquestes que hem fet. No sé tu com ho veus, Juanjo.
Sí, perquè la gent és algo curiós.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'Escala.
La xarxa.